Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Aquí comença el Que t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Rafinha para la manita, se va a quedar solo.
La manita.
El quinto gol.
L'humiliació d'avui pot ser històrica.
Però que maravilla està viviendo el Barça en Lleida. Pellizca-te culé!
Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
Flaqui, avui costarà fer el programa, eh?
Sí.
Però... I no perquè el Madrid...
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagant.
Ara sí. Hola, què tal? Molt bon migdia. Anem una mica tard. Passen 6 minuts a les 12, una jornada frenètica, la d'avui, dijous 20 de febrer. Agafem aire, va. Tenim cels ennuvolats a la capital del Bages. Temperatures molt suaus, perquè a hores d'ara tenim ja 13 graus de temperatura al centre de Manresa, Sant Domènec. Sant Domènec. He d'agafar aire. En aquest hora la Catalunya Central d'avui començarem, com sempre, amb un nou Consell de Salut de la mà dels professionals de la Clínica Universitària del Bages. Avui en aquest hora la Catalunya Central els volem parlar d'aquest concert homenatge al Joan Lázaro, el músic Joan Lázaro, un acte que ja acaba, és un dels darrers actes d'aquesta Manresa capitalitat de la sardana. Doncs bé, aquest concert té lloc aquest dissabte al Teatre Conservatori de Manresa. Per això avui nosaltres hem convidat a la Montserrat Sala, ella forma part d'aquesta comissió de la capitalitat de Manresa. Ella serà qui ens explicarà, doncs, aquest concert a Joan Lázaro, aquest concert homenatge a Joan Lázaro que, recordem, ens va deixar l'estiu passat. Avui farem un mix. Hem pogut tenir l'Arnau Graner en aquest hora a Catalunya Central. Recordin que demà és festa. Parlarem de la meteorologia, els explicaré més o menys jo què és el que passarà els propers dies. El que sí que tindrem avui en aquest hora a Catalunya Central és l'Arnau Vilaseca i parlarem de les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana. I també, avui és dijous, però hem convidat, com que demà no el podem tenir, el Joan Morros. Per tant, avui regalarem entrades per anar a veure un dels espectacles del Teatre Cursal de Manresa que avui aquest 20 de febrer, avui fa 18 anys. En parlarem també avui d'aquesta majoria d'edat del Teatre Cursal de Manresa amb el Joan Morros. Abans de començar, quatre noticietes. I els volem parlar de bones notícies, i és que els municipis que formen part del Consorci del Bages per a la gestió de residus han augmentat la seva recollida, per tant vol dir que arriba menys deixalla a l'abocador de Manresa, menys deixalles.
Bones dades pels municipis que formen part del Consorci de Residus del Bages per aquest 2024. Mostren un augment de la recollida selectiva i una disminució de la fracció resta que arriba a l'abocador. En total hi ha més de 43.000 tones de residus a l'abocador en una tendència sostinguda a la baixa els darrers anys. El 2021 eren més de 55.000 tones, el 2022 van ser 51.000 i el 2023 44.600 tones. Un cop segregades les dades de les deixalleries, la recollida selectiva total del 2024 als municipis consorciats és d'un 51% enfront del 48% del 2023. Aquesta bona dada és resultat de la implantació de models d'alt rendiment, com ara els contenidors tancats o porta a porta en molts municipis, ja que són sistemes de recollida que ajuden a canviar els hàbits de la ciutadania.
I si abans els parlàvem que el Teatre Cursal de Manresa celebra 18 anys, qui celebra un any de posada en marxa és el Museu del Barroc de Catalunya, amb seu a Manresa.
Per celebrar el primer any de vida del Museu del Barroc, aquells que ho vulguin podran gaudir d'una jornada de portes obertes en aquest nou equipament cultural de la ciutat de Manresa. També es podrà visitar el Museu Petit, on hi ha els gegants i els nans vells de la ciutat. Durant el matí també hi haurà disponible l'espai de creativitat familiar a l'acollida del museu i es podrà realitzar la proposta autoguiada La Festa Barroca. A partir de les 4 de la tarda, l'alumnat del Conservatori de Música de Manresa oferirà un passeig musical a les persones que visitin les instal·lacions. A les 7, la festa acabarà amb un espectacle de dracs i elements festius de la companyia Xàldiga Tallers de Festes, que ballaran i il·luminaran el museu amb espurnes, petards i música a la plaça de Sant Ignasi. Durant tot el dia, figures del bestiari del Correfoc estaran exposades al claustre, on també hi haurà un servei de food truck amb menjar i beure.
I ahir es va presentar a Montserrat una nova edició d'aquesta cursa que protagonitzen els bombers, com és la vertical. Ens ho explica
el 24 de...
el Sergi Lladó. Ara sí, anem amb aquesta crònica del Sergi Lladó.
El 24 de maig, els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat tornaran a ser trepitjats per centenars de corredors de totes les edats i d'arreu del món. La Vertical Montserrat arriba a la 7a edició coincidint amb el mil·lenari del monestir.
Per commemorar el mil·lenari de Montserrat hem preparat un recorregut especial amb 1.000 metres de desnivell, que sortirà des del pont de l'Aeri, farà el recorregut de la vertical, diríem, clàssica, la que es fa cada any, i finalitzarà a l'ermita de Santa Magdalena. Pujarà el nombre de participants perquè aquesta edició del mil·lenari, a diferència de la cursa clàssica, que surten cada 20 segons, sortiran tots junts des de, com he dit, del pont del mil·lenari, del pont de l'Aeri.
La cursa va recaptar l'any passat 18.000 euros destinats a finançar la beca d'investigació de bombers amb causa, que dona suport a l'atenció de l'infància en risc de l'obra social de Sant Joan de Déu de Barcelona.
Aquest any, bàsicament, el que volem és incrementar la participació. El mil·lenari és una oportunitat, és una palanca perquè sigui més reconeguda encara i, evidentment, tot el que sumi respecte a la comunitat ens permetrà fer moltes més coses. Però l'objectiu, sobretot, sempre és la participació. Aquests 18.000 euros i els que captin aquest any aniran destinats a tots els projectes que tracten la vulnerabilitat infantil, tant la sanitària, la de salut, com la social, aquella que ve relacionada amb temes com les migracions, la pobresa, etc.
La presentació de la 7a edició ha estat a l'Hotel Abat Cisneros amb una representació teatral capitanejada per l'actor igualadí Nan Valentí i amb la presència de l'ambaixador d'enguany, que serà el periodista Xavier Grasset.
Suposa una responsabilitat perquè tots els ambaixadors que m'han precedit generalment estan en més bona forma que no pas jo, tots són atletes o practiquen molt d'esport. En el meu cas, això vaig pensar que, com que em dic Grasset i fa 7 anys que es fa la cursa, havien pensat en mi per fer-ho. A banda d'això, d'aquesta coincidència, la satisfacció de poder impulsar, de poder ajudar, d'afegir un petit gra de sorra en una organització que ja va sola, diríem, que té els bombers, que té tots els voluntaris, que té Sant Joan de Déu, que té Montserrat, que té els ferrocarrils, és un plaer. I sempre aquesta idea, no?, de quan el cremallera, puges amb el cremallera, veus que va sol i t'hi fixes, no? Dius, ah, mira, a veure si un dia s'espatlla, hauré de baixar per aquí, no? Però vaja, pensar que allí es pugui córrer i allí es pugui pujar, sempre fa molta gràcia.
Un any més, la cursa serà retransmesa en directe per les televisions locals i la xarxa Més, de la mà de la xarxa de televisions locals i Canal Taronja a Anoia.
portades. El diari Regió 7 parla de tres resolucions de l'alcalde per tapiar i desallotjar edificis del centre històric de Manresa. I també parlen que Raúl Alejandro ven per 2,2 milions d'euros, si els tenen i la volen comprar, la casa que va comprar per Rosalía a Manresa, el Mas Morera, ubicat a l'Anella Verda. L'equip Berguedà, la crisi del sector oví castellà de Nuc passa de tenir 8.000 ovelles a 20 en 3 dècades. El Nació Digital Solsona comença a activar-se a Solsona, la xarxa mòbil de nova generació. I acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, anant fins l'infoanoia.cat. La policia local d'Igualada estrena una nova sala de comunicacions. Avui ja tenim cels força coberts. Sembla que els núvols a la tarda seran menys compactes i veurem el sol. A l'espera, doncs, del canvi de temps que ens ha d'afectar a partir de demà divendres, demà tindrem cels encapotats, tant matí com tarda, sense pluja, i sembla, doncs, que la pluja ens començaria a arribar a la Catalunya central. De fet, arribaria a tot Catalunya a partir de dissabte a la tarda. El que també baixaran seran les temperatures. Amb aquests dies hem tingut temperatures força altes. Doncs a partir de demà, que baixen un xic.
Sabies que els canvis estacionals poden afectar directament la salut del teu cabell? No deixis que això et preocupi. Posa't en mans de Núria Serratosa Perruquers. Cuiden del teu cabell perquè llueixi sempre sa. Amb productes 100% vegans. Perruqueria unisex i per a totes les edats. Núria Serratosa Perruquers. Reserva hora trucant al 93 874 43 64. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14, primera de Manresa. Núria Serratosa Perruquers. Cuidem la salut del teu cabell.
L'Escola Bressol U Petita de Manresa t'ofereix l'espai Explora 03.
Durant les vacances, els infants tenen la necessitat de sortir a explorar el món que els envolta. Tenen molt de temps per experimentar, olorar, palpar i descobrir infinitat de coses noves a través dels seus sentits. Així doncs, allunyar-se una temporada de l'Escola Bressol no significa deixar d'aprendre, sinó tot el contrari. És un moment d'observar altres racons del nostre meravellós planeta. Les vacances els poden oferir una oportunitat única per al creixement i desenvolupament. Serà una manera diferent d'aprendre fora de l'aula. Aquest període de descans de l'escola és una molt bona oportunitat d'adquirir nous coneixements i d'observar i conèixer nous colors, textures, formes, nous noms d'animals, el perquè de les matemàtiques, fer pastetes amb el menjar, entre moltes altres sensacions. I tot succeeix sense ser conscients de tot allò que estan aprenent. La família pot anar posant paraules a tot el que està succeint i així ens s'amplia el vocabulari. Avui el cel està de color taronja. Que bonica que està la posta de sol! També, entre la natura, podran aprendre conceptes matemàtics amb objectes naturals, com pedres, branques, flors, fulles, entre moltes altres coses. Podran jugar a comptar, sumar o restar d'una manera molt divertida i diferent. Descobriran també diferents espècies d'animals, insectes, aus, petits rèptils, com les sargantanes, sempre en quan estiguin en molt de silenci, parin moltíssima atenció i tinguin els ulls i les orelles ben obertes. I sobretot continuaran creant vincles amb familiars, com avis, amb els tiets, els cosins, amb altres infants, amb altres persones i viure les festes majors dels pobles o ciutats que els ofereixen l'oportunitat de gaudir de música, jocs, gegants, correfoc i moltes ballarugues. En definitiva, les vacances d'estiu són un dels millors moments per gaudir i experimentar amb tots els sentits el que ens ofereix la mare naturalesa i també el poble o la ciutat.
L'Escola Bressol U Petita de Manresa t'ha ofert l'espai Explora 03.
Mm-hmm. Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
La llum que portes dins. Aquest és el títol del concert homenatge a Joan Lázaro que tindrà lloc aquest mateix dissabte, 22 de febrer, al Teatre Conservatori de Manresa. Avui nosaltres, en aquest hora la Catalunya Central, hem convidat a la Montserrat Sala. Ella forma part d'aquesta comissió de capitalitat de la Manresa com a capital de la Sardana i volem parlar d'aquest concert homenatge que forma part de tots aquests actes de la capitalitat. Montserrat, Montse, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Bon dia, bona tarda, bon dia.
Jo deia que és això, no? Aquesta activitat forma part també d'aquests actes que s'estan organitzant i que s'estan celebrant a la ciutat de Manresa amb motiu de la capitalitat. Aquest concert també en forma part?
Sí, sí, és una de les últimes coses que fem. Estem a la recta final de la capitalitat i aquest és la penúltima activitat i és aquest concert homenatge amb el Joan. Ens va deixar aquest estiu passat i vam creure oportú, doncs, de que ho havíem de fer, no? Que havíem de fer-li aquest concert i agraïm-li o donant-li les gràcies o puguem gaudir nosaltres, que penso que és el que farem, del llegat que ens ha d'alguna de les sardanes, molt poquetes, o de les peces que ens ha deixat escrites.
Quin és aquest llegat i què significa la figura de Joan Lázaro, com dèiem, que ens va deixar fa molt poc, Montse?
Home, el Joan dins el món de la sardana jo penso que ha fet molt. Ell va començar com a dansaire de diferents colles manresanes, les Flors de Maig i després a Dintre el Bosc. Vull dir que va, des de molt jove, doncs, es va nodrir de ballar de les sardanes i després, més endavant, doncs, va passar doncs, a compondre doncs, sardanes, que n'ha compost, em sembla, una 185, vull dir que ha deixat un bon reguitzell de peces, de diferents tipus també, no només són sardanes, hi ha un parell de suites, hi ha un bolero, i penso que és un llegat bastant important d'una persona manresana que estima la sardana, que estima la ciutat i que ha deixat aquesta petjada. No?
Què és el que s'ha preparat, què és el que hi haurà aquest dissabte 22 al Teatre Conservatori?
Doncs pues mira, s'ha preparat un concert amb la Copla Montgrins. La Copla Montgrins també ja porta molts anys, l'any passat va fer 140 anys, vull dir que és una copla molt llegat també. I s'ha preparat aquest concert, la primera part serà variat, hi haurà sardanes de diferents compositors, de diferents estils, i llavors a la meitat aproximadament de l'acte doncs es farà pues, aquest petit homenatge, començarà amb un ball d'homenatge, es farà un petit recordatori visual d'en Joan, i llavors sí que ja passarem a sentir tot de peces, diferents peces, doncs, totes del Joan, val? Que les ha composat elles. Normalment són dedicades, doncs, el Joan té moltíssimes peces dedicades a molts espais i a molta gent i a moltes persones, no? Hem buscat potser les més pensades a Manresa i no directament a cap persona en concret, sinó més aviat en general, no? Tenim els 100 anys del foment, hi ha la llum que portes dins, i llavors hi ha la seva peça top, que és la capital del Cava, que és una de les peces més grans. Llavors hi ha una suite que es diu Perfils, i hi ha el bolero que va fer, que es diu Si tu vols. És un bolero que ens vam escoltar ara farà el novembre o l'octubre, pels premis de la capital de la Sardana, també. I penso que ens va agradar molt i penso que és bonic tornar-lo a escoltar.
Us ha costat molt fer la tria del que s'escoltarà en aquest part d'homenatge a Joan Lázaro? estirés, clar, era un autor prou prolífic, eh?
Sí. Ha costat. Bueno, vam agafar molt les directrius aquestes, no? Excloure, pues, les que estaven dedicades a una persona en concret, i buscar potser sardanes que estiguin dedicades a Manresa i a les entitats que formem aquesta capitalitat. Llavors, més o menys, penso que hi estem totes representades, no? Els 100 anys del Foment, doncs, és de l'Agrupació Cultural del Vall, del Foment de la Sardana. Perfils està dedicada al grup sardanista dintre el bosc, on és la suite. La llum que porta ens dins està dedicada a Manresa. I llavors hi ha l'Aplec de Manresa, que serà com un bis o un regal, que també estava dedicada, doncs, al grup de Nova Crida quan es feien l'Aplec, no? Llavors, per això hem pensat que vam buscar aquest perfil, no? De que no fossin dedicades a una persona en concret, sinó que poguessin ser dedicades a tots els manresans. I em sembla que ho hem lograt.
Les entrades, què s'ha de fer, on es poden comprar, com funciona?
Està a l'estat en el Cursal, s'ha d'anar a comprar entrades al Cursal, a d'altres esdeveniments, i allà trobaran directament l'enllaç per poder comprar les entrades i es farà al Teatre Conservatori.
Deies que aquest ja és un dels darrers actes, eh? Això ja s'acaba. Falta molt, ja, sí. Falta i ja farem valoració, però grans trets, contents de com està anant, de tot el que heu fet al llarg de tots aquests darrers mesos, que heu fet molt i molt, Montserrat.
Sí, la veritat és que estem bastant contents. Tenim un coixí que diem, ostres, estem satisfets, penso. És això, haurem d'acabar, quan s'haurà passat el 8 de març, ens assentarem tots tranquils i llavors ho posarem tot sobre la taula, no? Perquè hi ha hagut moments de tot. En tot un any hi ha moments de tot, d'angoixa, d'eufòria, de rialles, de dir no arribem. Vull dir que hi ha hagut temps de tot. Però jo crec que hem assolit bastant, no, 80% dels projectes que teníem. No? Sempre queden coses al coixí, que és lo bo, no? Perquè si es queden coses per fer el proper any. No? S'acabarà la capitalitat, però no s'han d'acabar les sardanes, ni les ganes d'ensenyar-les, ni les ganes de projectar-les i que la gent les conegui, les aprengui, quin hagi de fer, quin continuï, que en pugui continuar gaudint, no?
Doncs encara queda, eh? Encara ens falta una mica pel 8 de març. Avui li agraïm molt a la Montserrat Sala que ens hagi volgut acompanyar. Avui volíem parlar d'aquest concert homenatge a Joan Lázaro amb aquest títol, La llum que porta dins, i que té lloc aquest dissabte 22 de febrer al Teatre Conservatori de Manresa. No hem dit l'hora. Montse, quina hora és?
A les 7 de la tarda al Teatre Conservatori.
Al Teatre Conservatori. Doncs moltíssimes gràcies, Montserrat, i fins la propera, i que vagi molt bé aquest concert.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Adéu-siau.
El Festival Jardins de Llum arriba aquest any a l'onzena edició a Manresa. 22 propostes artístiques que s'instal·laran el cap de setmana del 22 i 23 de febrer en emplaçaments del centre històric. L'itinerari sortirà de la plaça Major i es dividirà en 3 rutes on s'aniran localitzant les diverses propostes artístiques. En aquesta ocasió també s'estrenarà la iniciativa Racons Poètics per acostar l'art de la poesia al públic. Per consultar informació més detallada de la programació, visiteu el web de l'Ajuntament de Manresa.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
I avui, com que demà és festa, demà és aquest 21 de febrer, que és la llum, hem traslladat els col·laboradors de divendres a dijous, i així també avui, en aquest hora, la Catalunya Central, podem parlar de cinema, i li donem la benvinguda a l'Arnau Vilaseca. Arnau, què tal, com estàs?
Molt bon dia, què tal? Bon dijous.
Bon dijous, sí, en dijous. Home, Déu-n'hi-do el que anem plens avui, eh?
Avui tenim moltíssimes pel·lícules, així que podem anar ja per feina, hi ha hagut moltíssimes estrenes, i llavors, home, jo... M'he proposat fer-te bastant feliç. Podem començar amb The Monkey, que és pel·lícula terror. Què et sembla?
Ja. Sí, ho vaig veure. quan miro els tràilers, allò, quan el Arnau em posa la llista, jo vaig pensar The Monkey. Quan vaig veure el primer, crec que allò, la primera imatge, ja vaig pensar...
Ja vas veure que tu no aniràs a veure The Monkey, Eli.
Aquesta no. Bridget Jones la setmana passada, poder sí, però The Monkey... Complicat. Vinga, som-hi.
Doncs arrenquem.
Oh, qué raro, no recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
¡No, no, 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 no! El forense dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente. Fue un mono. Cuando era niño, mi hermano gemelo y yo encontramos algo a lo que le encantaba matar. Hice todo lo que pude para mandarlo a la puta mierda. Pero aquello tenía otros planes. Hola, hermanito.
¿Bill?
El mono al que le gusta matar a nuestra familia ha vuelto. Hay que derrotarlo.
¿Por qué no lo derrotas tú, Bill?
¡Espera, espera, espera, espera! Hemos sido elegidos para ser testigos de su poder sobre la vida y la muerte de las maneras más perversas.
The Monkey. Jo sé que aniré a veure The Monkey. Encara no l'he pogut veure, llavors explico una mica cap on està apuntant el que diu tothom, però a mi em sembla una pel·lícula per anar-la a veure, sobretot pels fans de terror, perquè la dirigeix Osgood Perkins, que és el director de Long Legs, de les millors pel·lícules de terror del que portem de dècada, seguríssim, de potser la millor pel·lícula de terror de l'any passat, Long Legs, que tenia Nicolas Cage fent de psicòpata absolut, que agafava, bevia molt de l'univers de Seven de David Fincher. De què va The Monkey? Doncs The Monkey és l'adaptació del llibre homònim de Stephen King i bastant el que sentíem en el tràiler, quan els bessons Hal i Bill descobreixen l'antic mico de joguina del seu pare a l'àtic, una sèrie de truculentes morts comencen a passar al seu voltant. Els germans decideixen llançar el mico i continuar amb les seves vides distanciant-se amb el pas dels anys, però quan les misterioses morts tornen a succeir-se, doncs el que sentíem, els germans s'hauran de reunir per destruir el mico abans que acabi amb les vides de tothom al seu voltant. És el que dic, jo no l'he vista, però tinc enorme simpatia per poder-la veure. I tot el que està apuntant la gent és el mateix que passava amb Longlegs, que és que la pel·lícula funciona molt més quan s'obre a la seva diversió. És a dir, quan busca ser una pel·lícula de terror, fosca, etc, però clarament divertida. I és el que passava amb aquella interpretació de Nicolas Cage absolutament histriònic. Quan la pel·lícula, en canvi, intentava buscar un rerefons de tenir certa lògica rere la part que estem veient, els esdeveniments que estem veient en la pel·lícula fallava més. Llavors, tothom està dient que el que més funciona en aquesta pel·lícula és que no és una pel·lícula a la que no li hem de trobar una explicació. És a dir, nosaltres ens presentem allà i més que una pel·lícula superfosca i superobsessiva, és un deliri absolut. És una pluja de sang, és una pel·lícula de terror increïble per diversió, pels fans de Sitges, etc. I jo crec que la pel·lícula serà un èxit sobretot per això, pels fans del terror.
Va, quina ara?
Som-hi, doncs Goita, ens anem a Un Estoy Aquí, la pel·lícula de Walter Salles, que ha entrat en els Oscars. De fet, Fernanda Torres està nominada a millor actriu i la pel·lícula de Walter Salles també va estar a millor pel·lícula internacional i directament a millor pel·lícula. Llavors, Aviam què tal, com funciona.
Doncs vinga, On Estoy Aquí.
¿A dónde vas?
Voy a ayudar a esos señores. Pero vuelvo enseguida.
Vale. ¿Puedo acompañarlo?
Su marido volverá pronto.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, no estás mintiendo a todos!
¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Estoy bien.
hace falta que sonría.
¿Por qué no?
Me lo ha pedido el editor.
¿Qué le ha pedido?
Aún estoy aquí.
Aún estoy aquí, pel·lícula que la vam poder veure al Festival de Venècia, de les millors pel·lícules del passat festival. És una pel·lícula que a mi em va encantar. Sí que és veritat que hi ha coses que no m'acabaven de funcionar, però és una grandíssima pel·lícula, basada en les memòries de Marcelo Rubens Paiva, que apareix en la pel·lícula. Es narra com la seva mare es va veure obligada a l'activisme polític quan el seu marit, que també el sentíem en el tràiler, el diputat esquerrà Rubens Paiva, va ser capturat pel règim durant la dictadura militar del Brasil del 1971. La pel·lícula, per tant, acaba explicant tant com s'acaben emportant aquest pare de família, com tot l'activisme polític que ve després per part de la mare, com la mare també és tancada a la presó quan inicia aquest activisme. I, ostres, la pel·lícula funciona sobretot en l'arrencada i en el seu nucli central. És a dir, quan arranca, això també ho sentim una mica amb el tràiler, amb aquest piano. És a dir, arranca com una pel·lícula familiar increïble de com ens entra nosaltres en aquell nucli. És a dir, nosaltres formem part d'ells, i té una part meta cinematogràfica increïble, que és que hi ha una de les filles que té una Super 8 i va gravant, i estèticament la pel·lícula és increïble, perquè té aquesta convergència entre el digital, l'analògic. Llavors, després arranca sent un thriller dens, fosc, obsessiu, increïble, que a mi em recorda bastant la foscor que tenia Mohammad Rasoulof amb la pel·lícula de La semilla de la higuera sagrada, que també en vam parlar aquí al programa. Sí. Són pel·lícules d'activisme polític increïbles que aprofiten, doncs, la foscor del seu relat. I sí que és veritat que la pel·lícula busca poder tancar aquest relat, aquest activisme polític que fa la pròpia pel·lícula, i en aquest sentit crec que no sap tancar del tot. És a dir, no sap com relacionar-se amb la responsabilitat social que té la pròpia pel·lícula, perquè buscarà allargar molt per poder fer el gran homenatge als nostres protagonistes. I crec que en aquest sentit li falta una mica de tisora a la pel·lícula. És a dir, crec que la pel·lícula s'allarga més justament perquè se n'adona de la responsabilitat i del tema del que estàs tractant i de les persones que estan apareixent en la pel·lícula, i en aquest sentit sí que crec que s'allarga en excés, perquè el que més funciona no és el gran homenatge que després tu vols fer amb ells quan la pel·lícula es va concloent, sinó és la trama política, el thriller que és aquesta pel·lícula. Ara, quan nosaltres estem allà, ostres, la pel·lícula és increïble, a mi m'agrada moltíssim.
Què més, Arnau?
Doncs mira, ens anem a una miqueta al cinema familiar, ens anem a la tercera entrega de la saga de Paddington.
Aquesta vegada no hi ha la reina d'Anglaterra promocionant la pobreta.
No, ara no.
Recuerda, pequeñín, si te vuelves a perder, ruge.
Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti.
Oh.
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla.
¿Unas vacaciones en familia en Perú?
¿Perú?
¿A Perú? ¿Así, sin más?
Ah.
Bienvenido a Perú.
Doncs l'ocito que se'ns en va per un d'aventures, no, Arnau?
Exacte, Paddington, aventura en la selva. Hi ha canvi de direcció, perquè les altres dues les dirigia Paul King, que ara se'n va anar a dirigir aquella pel·lícula de Wonka amb el Timothy Chalamet, sí, que ja tenia un punt bastant familiar, i ara hi ha hagut canvi de direcció, i es nota. Es nota bastant, és a dir, la pel·lícula funciona a nivell familiar, però segurament perd molt la màgia que tenien les altres dues. Perd aquest poder que fa que Paddington funcionés tant pel públic més infantil com pels pares que acompanyaven aquell públic infantil. Segurament el seguís sent igualment una pel·lícula, doncs, que recorre molt a la comèdia física del cinema mut, etc., que ja tenien les altres dues, i que això és el gran punt que funciona amb el públic més infantil, al perdre aquesta màgia pot ser que acabi perdent una miqueta la força que treia més aquest públic més intergeneracional, perquè és el que més podia treure els pares. Ara, la pel·lícula funciona? Sí, clar, la pel·lícula és divertida, però clar, la trobem molt més pròpia de qualsevol altra pel·lícula familiar convencional, perquè les altres dues de Paddington dirigides per Paul King eren de les grans pel·lícules familiars dels últims anys, i ara aquí, en canvi, doncs, l'hem trobat una miqueta rebaixada, sap greu, però la pel·lícula funciona, sí, sí.
Doncs deixem el Paddington, que ens en queden encara quatre, eh?
Ens en queden quatre, ens en queden quatre, i ens anem a una grandíssima pel·lícula, sobretot el que apunta, després ara explicaré una miqueta perquè crec que afluixa una miqueta, però que és L'última reina, Firebrand, la pel·lícula de Karim Aynous, amb Jude Law i Alicia Vikander.
Érase una vez un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
Creo que he sido elegida por Dios para hacer que el rey cambie de voluntad.
Tendríamos que cortarle la cabeza.
Seguro que se te ocurriría algo mucho más creativo.
A veces pareces conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Confiábamos en ti, Catalina.
No querrás que yo sufra ningún daño.
No.
No me harías daño.
No, jamás.
Su confianza en tu debilidad te mantiene a salvo.
¡Catalina!
Dios jamás permitiría que nada se interpusiera entre él y su pueblo. Ni un obispo, ni un sacerdote, ni siquiera un rey.
Entonces morirás.
Es más retorcida que todas las demás.
¡Las decapitamos!
¿Crees en el infierno? Creo que ambos nos dirigimos allí.
L'última reina.
L'última reina, sota el subtítol aquest de Firebrand, és una pel·lícula que a mi em va encantar, m'ho vaig passar molt, molt, molt bé veient-la, malgrat ser conscient en tot moment de què estava fallant amb la pel·lícula. És a dir, no és una mala pel·lícula, tampoc és una pel·lícula extraordinària, però crec que és molt interessant. És a dir, té una rima molt clara amb L'último duelo, la pel·lícula de Ridley Scott, que tenia Matt Damon, que... són pel·lícules que aprofiten la història que ha succeït per agafar els personatges femenins d'aquella història i, explicant-la, adoptar un gran missatge feminista històric. És a dir, aquí ens aprofitem una mica doncs, del personatge de Catalina Parr, que era la sisena esposa d'Enric VIII, per fer un gran relat sobre doncs, el que és la violència domèstica, el que és l'abús de poder, el que és la relació entre home i dona, aquí hi ha el poder, però vaja, és intersocial en el sentit de que la podem trobar tot arreu. Tenia una certa rima també amb la pel·lícula de L'Hombre Invisible, ara anant-me totalment a la ciència-ficció, però que aprofitaves el missatge de L'Hombre Invisible per parlar de la violència invisible de l'home cap a la dona. I en aquest sentit, la pel·lícula a mi em funciona molt més quan arriba a agafar fins i tot un punt absolutament desbordat, grotesc, amb un Jude Law gras, enorme, embogit, que fa una por increïble, està molt bé, molt bé, molt bé, Jude Law, que no, sí que és veritat, quan agafa aquest punt, doncs més feminista, però bàsicament perquè crec que està fallada en la seva escriptura. És a dir, la relació que nosaltres veiem en els personatges s'assembla molt al que feia Shakespeare quan feia les seves obres basades en personatges històrics, vull dir, Shakespeare, per exemple, va escriure Enric V. I en aquest sentit, crec que és d'una ambició d'aquesta forma, però falla molt en l'escriptura, en intentar apuntar a quelcom superior amb això, amb els diàlegs. I en aquest sentit em sembla una miqueta més simplista. Ara, la pel·lícula funciona, la pel·lícula està molt bé i és molt més interessant, sobretot pel que dibuixa, que no realment pel que acaba sent. Però allò que apunta és una pel·lícula molt, molt, molt interessant i sobre la que debatre i dialogar moltíssim.
Anem avançant. Què més tenim?
Anem avançant. Ens anem al cinema espanyol, la nova entrega de Nacho Vigalondo, que ja la vam poder veure al Festival de Sitges. Va ser un sold-out absolut, que és Daniela Forever.
Doncs Daniela Forever.
Mi novia ha muerto.
¿Sabes lo que son los sueños lúcidos?
Es cuando sueñas lo que quieres.
Es un fármaco que los belgas han desarrollado que te permite tener esos sueños. Así. Hemos estado estudiando si puede haber un uso terapéutico.
Daniela.
Y parece que sí lo hay.
Hola.
Hola.
Bueno, ¿qué hacemos?
Tú lo decides todo. Los sueños se vuelven reales y puedes recordarlos a la perfección.
¡Parad! ¡Ya podéis ir!
mirar. Madre mía, es justo como la recordaba.
Yo también puedo ser uno.
Puede ser un cenobita, el Babadook.
¡Cabe! Un tiburón con pistola.
Este tratamiento debía ayudarte a superar la dependencia emocional.
Sé que Daniela no es real, pero hace cosas que no han salido de aquí.
¿Qué hacemos aquí?
¿Qué recuerdas?
No lo sé.
El tractament no funciona o sí que funciona massa?
Daniela Forever, a la nova pel·lícula de Nacho Vigalondo, recorda molt, per exemple, doncs, Origen de Nolan, en aquell endinsament sobre les possibilitats del somni, o fins i tot doncs, el tractament que tu deies que passa molt a la pel·lícula d'Olvídate de mi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, amb Jim Carrey, perquè són bàsicament doncs, tractaments en els que Olvídate de mi era oblidar una parella o traient així el record, i aquí, en canvi, és quan la parella d'ell mor, ell intenta doncs, retornar a ella amb un tractament que fa que tu puguis retornar a ella amb els somnis. És a dir, tu pots controlar els somnis i a partir d'aquí pots viure la vida que tu voldries en aquests somnis. La pel·lícula és superinteressant, sobretot, en com aborda la seva possibilitat a nivell cinematogràfic, perquè els somnis estan gravats amb una pantalla totalment horitzontal i extraordinària a nivell visual, a nivell de saturació del color, i en canvi la realitat és una pantalla quadrada, un 1x1 super claustrofòbic i gravada amb una fotografia lletja, pràcticament que és grisa, i en aquest sentit és una pel·lícula molt interessant. Jo no puc evitar sentir molta simpatia per ella, és a dir, perquè és una pel·lícula que té unes intencions de parlar sobre l'amor, sobre el dol, sobre la pèrdua, increïbles, i em sembla una pel·lícula molt, molt, molt simpàtica. Ara, sí que és veritat que està allargada, és a dir, és una pel·lícula que pràcticament dura 2 hores, que recorre sobre la mateixa idea al llarg d'aquestes 2 hores, i crec que si durés 1:20, 1:30, funcionaria molt més, i crec que s'acaba fent bastant bola. Ara, em sembla simpàtica? Sí, però crec que Nacho Vigalondo no acaba trobant cap on apuntar totes aquestes idees.
Què anem ara?
Doncs, Goethe, ens anem a Con el agua en el cuello, la nova pel·lícula protagonitzada per Keaton.
Vinga.
Lily, lo siento.
Vete, sales todas las noches.
Tengo que trabajar. Alguien tiene que mantener a las generaciones de niños que me odian. Diga.
Andy.
Naomi, ¿dónde estás?
Estoy en rehabilitación.
¿Qué?
Y voy a quedarme aquí 90 días.
Un momento, ¿qué?
Tengo que colgar.
¿90 días?
Lo harás genial. ¿Qué pasa, papá?
Naomi está en rehabilitación.
¿Qué?
Es adicta a las pastillas. Y
me ha dejado.
¿No te he notado sorprendida?
No lo sé, supongo que no me ha impactado.
¿No te ha impactado?
¿Dónde está mamá?
Mamá ha tenido que volver a casa para ver a la abuela. Se está haciendo mayor.
La abuela tiene la misma edad que tú.
No, ¿qué va? ¿Qué va? Es bastante más mayor. Cada vez va peor, por cierto. No podemos pagar el alquiler.
Estáis endeudados.
¿Lo estoy negando?
Puedes hacerlo, amigo.
¿Podrías quedarte con ellos esta noche? ¿Cuándo te lo he pedido?
¿De verdad quieres que te conteste?
Últimamente, sí, últimamente. Justo iba a decirlo.
¿Por qué siempre dices vuestro padre? ¿Acaso no es el de todos?
Bueno, soy 27 años mayor que vosotros. Algo bastante raro para unos hermanos. Salvo tal vez en Los Ángeles.
No me creo que mi pequeña vaya a tener un bebé.
Así que ahora vas a esas cosas. ¿A las reuniones con profesores?
También hice todo eso contigo.
Nunca.
Expliquem de què va aquesta Con el agua al cuello.
Con el agua en el cuello, la pel·lícula dirigida per Hallie Meyers-Sayer, que bàsicament se centra en la vida del personatge d'Andy Goodrich, que és Michael Keaton. Recordem Batman per tots. El que passa que Michael Keaton ara està en un moment de glòria des que va fer, ja farà quasi 10 anys, Birdman, i ha anat fent una gran llista unida de pel·lícules dramàtiques, i és bàsicament doncs, la vida d'aquest home que fa un tomb quan la seva dona ingressa en un centre de rehabilitació deixant-lo al càrrec dels seus fills bessons de 9 anys. Sobrepassant per les seves noves responsabilitats, Goodrich acudirà a la seva filla gran, que és interpretada per Mila Kunis, perquè l'ajudi a convertir-se en el pare que ella mai no va tenir. Llavors, la pel·lícula funciona clarament, la pel·lícula és un equilibri entre la comèdia i el drama, és a dir, és clarament una pel·lícula dramàtica, però mostrada des de la comèdia, en aquest sentit funciona molt bé, és divertida, malgrat doncs, el pou dramàtic que tracta. Ara bé, és veritat, vull dir, És una pel·lícula que hem vist moltíssimes vegades, però funciona. Sí, segurament perquè els americans ja tenen el pols agafat a aquest tipus d'històries, molt basades, sobretot, segurament, en el somni americà, en com a vegades el somni americà fracassa, el fet de poder construir una família, i sobretot el fet de la redempció. El nostre protagonista, que és Michael Keaton, intentant acabar sent aquell pare que no havia pogut ser, i és un relat que funciona molt amb els americans. Però és el que dic, la pel·lícula estarà recarregadíssima de clichés, l'haurem vist mil vegades, però igualment segueix sent molt, molt, molt gaudible.
I ens queda l'última, que és...
Limonov, la pel·lícula dirigida per Kirill Serebrennikov, que és un nom rus, director que no pot trepitjar Rússia perquè ha estat vetat per la seva homosexualitat, per fer pel·lícules sobre l'homosexualitat, per criticar Rússia per la seva invasió a Ucraïna, i sí, la pel·lícula es va poder veure en el passat festival de Cannes, malgrat doncs, rebre bastantes crítiques negatives, però ara en parlem.
Vinga.
Soy yo, Eddie. En realidad, soy un poeta esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe.
Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas a la cárcel.
¿Y por qué no el exilio de la Unión Soviética?
Para empezar, debería ser famoso en el oeste.
Lo seré.
Necesitas un seudónimo.
He pensado en Limonov. En Rusia se dice que si vienes al baile, tienes que estar dispuesto a bailar. Estoy aquí para los rojos, los negros, los gays, los árabes y los puertorriqueños, para los que no tienen nada que perder.
Naciste para ser un héroe, Eddie, chico.
Cambios colosales están en marcha. Hay que tomárselo en serio.
Revolución es música para mis oídos. O estás con nosotros o contra nosotros. Si tus héroes son Jim Morrison, Lenin, Mishima, Bader, ya eres miembro de nuestro partido. Me llaman extremista, fascista, pero sabéis que no es cierto.
Pel·lícula també reivindicativa.
Sí, exacte. És una pseudobiografia del personatge d'Edward Limonov. Hi ha una gran rima entre el nostre director i aquest personatge perquè ell era un poeta radical soviètic que va haver de marxar de la Unió Soviètica, es va convertir en un rodamón a Nova York, sent una sensació a França i un antiheroi polític a Rússia. Llavors, la pel·lícula fracassa segurament per les enormes possibilitats de l'escandalosa història que hi ha rere Limonov, i tens la sensació en molts moments que es queda a la superfície, que no acabes d'entrar totalment en això, en les possibilitats de la vida de Limonov, i que és un gran retrat impostat. El protagonista és Ben Whishaw, que és, molta gent el coneixerà per sortir a la saga actual de James Bond, la de Daniel Craig, que feia el personatge de Q, però és que ja l'hem anat veient en moltes pel·lícules de cinema d'autor, pel·lícules dirigides per Ira Sachs, per exemple, i sí que és veritat que ell ho farà molt bé, però també ho fa tan bé, potser tan desmesurat, que acaba sent també una interpretació sobreimpostada, i és el que tens la sensació amb una pel·lícula que visualment serà extraordinària i que té una estètica increïble, però que narrativament, coneixent la vida del nostre protagonista, és això, tens la sensació bastant que es queda en la superfície, en l'extravagància, en no acabar entrant en el cor del que podria haver estat.
Doncs totes aquestes propostes per aquest cap de setmana, i avui en dijous, però igualment doncs, encara tenen més dies per anar al cinema, menys si són manresans o fan festa demà divendres. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, una abraçada.
Adéu-siau. Adéu. Set minuts i la una del migdia. Nosaltres donem la benvinguda al Joan Molros. Què tal?
Hola, bon migdia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Aviam, 18 anys.
18 anys.
Home, Déu-n'hi-do,
ens hem fet grans. Ens hem fet grans,
majors d'edat.
Sí.
I avui se celebra, això.
I avui ho celebrem, sí, ho celebrem amb un concert que serà molt bonic, amb música clàssica, pop, rock, amb aquests instruments tan especials que semblen transparents, no? I el concert es diu E-Strings, i això és a les 9 del vespre, perquè la gent que participa en els actes de la llum,
l'arribada
de la llum, de l'aigua i als Jardins de Llum, doncs tingui temps de venir, i serà a les 9 del vespre a la Sala Gran del Cursal, amb molt poquetes entrades a la venda, però alguna encara queda. I perquè la gent tingui ganes de quedar-se a Manresa i gaudir de la Festa de la Llum i també d'esperar espectacles, doncs fem aquest cap de setmana, fem 4 espectacles. Demà mateix, el Dia de la Llum, a la tarda, que molta activitat no hi ha, especialment per la quitxalla o pel públic familiar, tenim aquest en Bauca, amb un espectacle que és La Gran Família, i és això, demà divendres a les 6 de la tarda, aquest grup de públic, per públic familiar, que és en Bauca, a la Sala Gran del Cursal. I el dissabte, dia 22, tenim teatre, en aquest cas a les 6 de la tarda, una obra de teatre que es diu Dones de Ràdio, i que tenim dues entrades guardades per la persona que truqui i endevini la pregunta que farem. I també dic que el mateix dissabte, més tard, hi ha l'homenatge al Joan Lázaro i la capitalitat de la sardana, això és el Teatre Conservatori, en aquest cas a les 7 de la tarda. Però si et sembla, fem la pregunta.
Doncs vinga, per tant, tenim dues entrades per anar a veure aquestes Dones de Ràdio d'aquest dissabte 22 de febrer a les 6 de la tarda. Obtindrà dues entrades per veure aquesta obra. La primera persona que ens truqui i ens digui de quina malaltia parla aquest muntatge, de forma tendra, emotiu i amb força sentit de l'humor. 3 malalties: A, l'Alzheimer; B, el càncer; o C, la migranya. 93-872-2637, 93-872-2637. Tenim aquestes dues entrades per anar a veure aquestes Dones de Ràdio, que parla sobre una malaltia. Per tant, ens han de dir de quina malaltia parla aquestes Dones de Ràdio. A, Alzheimer; B, el càncer; C, migranya. 93-872-2637, 93-872-2637. Aquestes Dones de Ràdio del Teatre Cursal aquest cap de setmana, amb aquesta obra de Cristina Clemente, amb Àngels Gunyalons. Bon dia.
Hola, bon dia.
El seu nom?
Montserrat.
Montserrat, què més?
Pereira.
Vale, doncs Montserrat, ens ha de dir si parla de l'Alzheimer, si parla del càncer o si parla de la migranya. A, B o C?
El càncer, B.
Doncs molt bé.
Doncs molt bé, Montserrat. Efectivament, és una obra que, ja dic, de forma molt tendra, emotiva i fins i tot amb un cert sentit de l'humor i d'optimisme. Vull dir que no és una obra depriment ni molt menys, encara que parli d'aquesta malaltia, que és el càncer de mama. Doncs tindreu aquestes dues entrades a les taquilles del teatre. La funció és demà a les 6 de la tarda, i si voleu passar avui o demà...
No, és dissabte, no?
Dissabte, sí. Dissabte, demà a les 18 hores, a les 6 de la tarda, al Cursal. Si passeu una estona abans, doncs tindreu les dues entrades al vostre nom. I gràcies per trucar, i enhorabona per haver-ho encertat.
Doncs vinga.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, a vosaltres, que vagi bé. Montserrat.
Vinga, adéu-siau, bona llum, adéu-siau.
Adéu, bon
doncs
dia.
Vinga.
Doncs igual.
Que vagi tot molt bé. Doncs mira, feina feta, no té destorb, però encara hi ha més coses. Sí. Això és dissabte, Dones de Ràdio, 22, 6 de la tarda. Però encara tenim...
Sí, dues coses diumenge. Per una banda, el dematí, tenim el cicle dels 3/4 de música, amb el quintet del Cesc Badia, aquest trompetista de Calders, acompanyat de 4 músics més. A les 12 del migdia, a la Plana de l'Om, les entrades valen 6 euros i són propostes que ens fan des del Conservatori de Música de Manresa, amb què hi participa sempre algun exalumne del conservatori. Això serà el diumenge a les 12 del migdia. I a la tarda tenim, doncs, l'esbar d'ensaire Sant Vicentí a les 6 de la tarda, amb un espectacle que van fer ja per celebrar els 75 anys aquí al Teatre Conservatori, i que ara repeteixen al Teatre Cursal perquè es va quedar molta gent a fora, i per tant, doncs, una nova oportunitat de veure aquest esbar d'ensaire Sant Vicentí. L'espectacle es diu Ventura, i és el diumenge a les 6 de la tarda, de manera que animem a la gent amb què es quedi a Manresa per participar dels diferents actes de la Festa de la Llum, i nosaltres, per la nostra part, doncs oferim aquestes excuses, per dir-ho d'alguna manera, doncs per estar aquí, això, o el Dia de la Llum, o el dissabte, o el diumenge.
Doncs tots aquests espectacles, encara abans que no ens veiem, perquè si tot va bé, la setmana que ve és normal. Sí, la setmana que ve és normal, no hi ha cap festa. Per tant, el Joan tornarà en el seu horari i dia habitual, que és divendres. Abans teniu alguna coseta.
Sí, dijous tenim l'Argelaga del Desig, amb la... no és manresana, però és com si ho fos, perquè és professora d'institut i viu ara a Castellgalí. És una barreja de música i poesia, amb el Santi Careta, la guitarra i veu, i també el teclat, el Lou Roy, i la Sònia Moya, que és la protagonista d'aquest espectacle, que és això, molt bonic, i que farem el dijous a les 7 de la tarda a la sala petita del Cursal.
Doncs Joan, res, que ens queda un minut.
Doncs demà poden veure La Força de la Gent al Canal Taronja.
Ja, també és veritat.
Exacte.
Escolta, i felicitats per la part que us toca d'aquesta majoria d'edat, d'aquests 18 anys que avui se celebren amb aquests strings, amb aquest... Hi ha brindis, també, avui,
sí,
Joan.
Sí, hi ha brindis, i copa de cava i alguna pasteta.
Joan, escolta, bona llum.
Bona festa de la llum.
Que vagi tot molt bé.
Fins la setmana que ve.
Divendres. Adéu-siau. Adéu. Doncs ja ho tenim fet, això. Tornem dilluns, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Bona llum, bon cap de setmana, i ens retrobem, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Avui els deixem amb els nostres companys de Ser Catalunya, amb aquest Que t'hi jugues, de la mà de Siqui Rodríguez. Adéu-siau.
El exministro socialista José Luis Ábalos vuelve a negar ante el Supremo que acudiese a algún piso con señoritas, tal y como ha asegurado el presunto comisionista del caso Coldo Víctor de Aldama. A falta del auto del juez, la Fiscalía ha pedido que se le retire el pasaporte y que acuda al juzgado cada 15 días. Esto en su primera declaración como imputado. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez Leopoldo Puente ha preguntado a Ábalos si estuvo en el piso de la madrileña calle Ayala, donde según Aldama estuvo acompañado por señoritas, y el exministro ha respondido que no va al barrio de Salamanca, que tampoco estuvo en el otro piso de Atocha, y respecto al alquilado para Delcy Rodríguez, ni sabe dónde está la calle Oquendo en la que se encontraba el domicilio. Yo tampoco, ha dicho el juez. Ábalos ha negado que tenga más ingresos que su sueldo de diputado, que carece de depósitos o cuentas en el extranjero y que no tiene más patrimonio que una casa en Valencia y un bajo. Ha rechazado además por falsas las últimas revelaciones de Aldama. El fiscal ha pedido la retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional, así como comparecencias quincenales en lo que considera unas medidas de mínima incidencia en su libertad ambulatoria, tendiendo a la existencia de razonables indicios de criminalidad. Un extremo que ha rechazado la defensa de Ábalos.